Doncs bé, segurament que aquesta cançó que ara mateix sona li sonarà precisament al nostre convidat d'avui del Cafè del Matí, en Joan Mayans. Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
Una cançó dels anys 80, sí, que surt reflectida aquí en el teu llibre.
Sí, sí.
Si em permets, agafaré un trosset del llibre que diu: això m'agrada, sembla el títol d'una novel·la, el futur no és el que era. No, no t'ho imagines? A la solapa diria que és una obra sobre els desenganys de la maduresa i la mentida de l'eterna joventut. Què et sembla?
Sí, sí, ja està fet amb aquesta idea, eh? De fet, aquí hi ha un petit, una clocada d'ull, no?
Sí.
Al lector i a la, mateix, i a la mateixa novel·la. I ara una miqueta de joc entre escriptor, entre obra i lector, no?
Mm-hmm.
Això que et fa tancar un moment el llibre i mirar si la portada es diu així, no? Bueno, jugar una miqueta.
Jugar una miqueta. Bueno, i sobretot els qui juguen són els protagonistes d'aquesta novel·la divertida, que convidem a la gent a llegir-la perquè la veritat és que és molt, molt entretinguda. De fet, té un premi també, el Premi Pollença, de narrativa. I tenim quatre personatges, l'Helena, el Xep, exactament, a veure que no m'oblidi, tinc per aquí apuntat, en Cai, l'Helena, en Xep i la Francina.
La Francina,
exactament,
sí.
Exactament, I una mica, doncs, la trama, doncs, podem explicar, no?, que són quatre personatges que arriben a la seva edat adulta i que a partir d'aquí, doncs, potser no estan tan contents de la vida que porten, no? Podríem dir-ho així?
Sí, podríem dir-ho així. De fet, alguna gent em diu, no?, o comenta el llibre i diu que és una mica una crònica de l'avorriment, no?, i com l'avorriment et fa, doncs, assumir riscos, cometre errors i, en definitiva, complicar-te la vida. I la vida és allò que fem, no?, per complicar-nos-la.
Mm-hmm. Vols dir que gent que ens pugui estar escoltant doncs es pugui sentir fins i tot reflectida al llegir aquest llibre, d'arribar, doncs, precisament a aquesta edat adulta i mirar enrere o veure que la vida que estàs portant, doncs, no és la que voldries?
Jo crec que té diferents tipus de lector potencial. El central segur que és aquest, és gent que està en una fase de la vida entre els 30 i els 50, per fer una miqueta ampla, o 30 i 50 i llargs. I el que fa és veure amb un contrast, veure com d'alguna manera el present que estan vivint bueno, es diferencia, es contrasta amb el que es pensaven que seria la seva vida, que seria el seu futur. Hi ha una cançó dels Amics de les Arts, no?, que repeteix la frase aquella de que això, com ho fan anar. Bueno, que d'alguna manera, doncs, això que s'han trobat és la vida real, no?, que no és el que s'esperaven, que no és el que somiaven, però no té un punt de desencís, sinó que simplement és com la realització, el dar-se'n compte d'alguna manera que la vida és això, i com que és això, doncs el contrast amb el passat i el dia a dia, doncs ens fan grinyolar, fan seure malament. Crec que sí que hi ha un punt d'identificació, espero, en el lector, i no precisament amb una identificació amb allò més bonic o amb allò que més presentaria amb una cara pública de nosaltres, sinó que és més privat i fins i tot secret. Em deia fa pocs dies, un amic meu, diu, quan estava llegint el llibre, d'alguna manera m'arribaves a fer vergonyir, perquè aquell comportament, segurament moralment no gaire edificant, que descrius aquest personatge, no m'és molt distant, m'és bastant familiar, és com si em miressis per un foradet, no? Crec que hi ha una mica d'això al darrere, és mirar tan a prop aquests personatges, de tan a prop, que li veus massa els forats dels ports, que li veus massa la seva realitat, ja no privada, sinó fins i tot secreta. I el bo és que no són personatges estranys, que no són extraordinaris, que són inquietantment propers. Són com qualsevol de nosaltres. Segons com, també som nosaltres.
Home, sí, totalment, perquè certament penso que quan arribes a una edat, qui no es planteja precisament dir si pogués tirar enrere, no?
Sí, 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 sí.
Al igual canviarien moltes coses, no?
Exacte, hi ha aquest joc condicional que, de fet, un dels personatges el que fa i que desferma una mica la trama és preguntar-se i si faig això ara o i si hagués fet això en el passat, i aquest condicional, no, aquesta hipòtesi és la que evidentment amb el context d'una novel·la, que per tant, com que és una novel·la, doncs és ficció i és elucubració i és donar-li voltes a cos de manera més o menys lúdica. Però amb aquest condicional que fas desfermar el que els hi va passar als altres tres personatges, queden com una miqueta arrossegats per aquest condicional conjugat que no deixa de ser un pèl lúdic, fins i tot.
Mm-hmm. Bé, hem entrat en el teu blog, que tens un blog, i posa... Mm-hmm. Joan Mayans, antropòleg, que es dedica a la literatura, màrqueting i coses digitals.
Sí.
Com un antropòleg diu, vaig a dedicar-me a fer novel·la, perquè, clar, no és un llibre d'antropologia, ni d'història, ni de res que tinguis més a mà, sinó tot el contrari, no?
Sí, jo crec que hi ha com un doble salt aquí.
Uh-huh.
La meva formació és com a antropòleg i com a historiador, i els antropòlegs, els historiadors, especialment els antropòlegs, el que fan és analitzar, estudiar, descriure i escriure uh-huh. el que fan altres grups socials o el propi grup social. I això és el que em dedicava a fer fa molts anys, massa anys, quan era universitari, i després sí que salto al màrqueting, i professionalment és el que em dedico, és el màrqueting, a la comunicació.
Uh-huh.
No obstant, crec que sí que hi ha una connexió bastant propera entre etnografia o antropologia i narrativa. Entre altres coses, perquè l'únic que fa l'antropòleg al final és escriure.
Uh-huh.
Aleshores, amb aquesta escriptura, amb aquesta descripció de les vides d'altres, el que hi ha és també una accés de literatura, de narració. Uh-huh. I per això jo crec que hi ha aquesta connexió i que és, bueno, i que és conseqüent, que és lògica. Amb aquesta descripció d'un grup social o amb aquesta descripció d'aquesta generació que pot tenir això entre 30 i 50 llargs, hi ha una accés també d'una certa mirada antropològica o etnogràfica. Mm-hmm. I precisament per això potser segurament ressona i fa com en aquest amic, no?, que em deia que em treus una mica els colors.
Mm-hmm. Home, són personatges singulars, no? Molt singulars. Algun molt divertit, l'altre no tant, mm-hmm. Tampoc és que no podem explicar tot.
No podem
explicar
la trama perquè si no ja no tenim...
Jo et volia preguntar, com viurien, per exemple, els personatges en Kai, l'Helena, en Shep
i
la Francina, exacte, aquest moment actual que estem vivint ara, per exemple, si els tinguéssim que traslladar a l'actualitat?
L'actualitat vols dir? L'actualitat aquesta raríssima i estranyíssima?
Que estem vivint, sí.
No sé com respondre a aquesta pregunta, perquè al final és una trama que la situo als anys 2016-17,
mm-hmm.
I el llibre l'acabo abans de que se'ns vagi tot el món així una mica mm-hmm. a la merda, no? com se'ns ha anat.
No, he vist el blog que dius, en aquest any de merda he publicat el primer llibre.
Bueno, sí, aleshores, no sé molt bé com els hi portaria, perquè de fet la trama és com bastant atemporal. La situo aquí, però la podria situar 5 anys abans i 5 anys després.
No, ho deia més que res, perquè, clar, moltes de les coses que fan no podrien fer-les.
Clar, al final la novel·la està feta de trobades, no? De gent que queda, de gent que es veu, de gent que es passeja per un espai públic, que baixa per un carrer, que es troba en una cafeteria. Tot això avui en dia, no diré que ens ho hagin pres, però sí que ens ho han segrestat bastant i ens ho han canviat bastant. També crec que això és temporal. Aleshores, com que això és temporal...
Sí, esperem que sigui temporal.
Com que és temporal i som uns éssers, uns individus que som molt de costums, jo crec que tornarem ràpidament a tots aquests espais de sociabilització que ens són, ja no diré comuns, sinó imprescindibles.
Uh-huh.
La novel·la que se'n pot fer i que se n'han fet diverses ja, i contes i històries sobre aquest molt estrany i marciano que estem vivint, jo crec que és un altre tipus de literatura. De fet, ara mateix estic escrivint una altra cosa i també esquivo aquest temps, perquè no sé com tractar-lo sense que sigui massa circumstancial. Crec que, en tot cas, a l'escriure sobre aquest any o sobre aquest temps que estem vivint i sobre com això ens deforma, ens canvia, ens altera, ens crec que ens canvia per dins, crec que és un altre tipus d'obra. I no m'ha interessat fer-ho, o potser no m'hi he atrevit a fer-ho.
Mm-hmm. Bueno, ens ha canviat i ens ha fet evitar situacions, no?, o fins i tot presentacions, no?, perquè aquest llibre, justament, no, Joan, s'havia de presentar públicament i de moment, no?, doncs no s'ha pogut fer. Però mira, fem aquí a la ràdio, que també és una manera de fer una presentació pública, no?
Sí, la d'Arenys de Munt està pendent, i això ho hem parlat amb la Tònia, per fer-ho quan les condicions no siguin una miqueta més agradables i que puguem fer aquest acte d'una manera que sigui més agradable. Sí que s'ha fet presentació a Barcelona, i també n'he fet una a Eivissa, perquè jo sóc d'allà, i han estat presentacions molt marcades per aquesta situació. La de Barcelona, al final, érem amics, bàsicament, i gent que volia ser-hi i que volien participar d'aquest moment que, almenys a nivell escriptor, sent la primera novel·la, doncs és una cosa com bastant, bastant singular, bastant emotiva a nivell personal. I la d'Eivissa, com et dic, sent d'allà, doncs també tenia aquesta component més emocional, i realment no servien pel que haurien de servir. Que des del punt de vista funcional, una presentació d'un llibre serveix perquè la gent el conegui i el compri. Tota aquesta presentació, d'aquest esforç de màrqueting, si
que
vols
es podria
cometes,
fer, crec jo també, no? Amb el tema de, bueno, igual que anem al centre, no? A veure una obra de teatre, no? Doncs fer aquest distanciament amb la mascareta i ja està, no?
Sí, però no el podem fer. I també crec que la gent, doncs, està amb una mica de por, de reparo, i que, per tant, coses d'aquest tipus també te n'estàs, d'alguna forma. Per tant, tota la difusió, tot el que se n'ha parlat, doncs s'ha acabat fent online, no s'ha acabat fent en mitjans, s'ha acabat fent amb alguna revista. La promoció com a tal ja l'estem fent. Ens queda la part de la celebració. I a Arenys damunt, doncs, la tenim pendent i la farem. Espero que aviat.
Escolta, ara parlaves d'Eivissa, època hippie, i ara Arenys damunt, totalment una vida totalment diferent, la de Joan Mayans, no? Com la de molts, imagino, evidentment,
sí,
no?
Sí, sí. Per generació, jo la part hippie no l'he viscut,
no?
Només l'he escoltat. Mai,
Eivissa
no?
Sempre té aquesta part hippie, no? Encara ara.
Eivissa el que té és molta festa, i al voltant de la festa es tapen moltes coses, i no deixa de ser una vida tan convencional com la de qualsevol altre indret. Marcada, Marcada pel fet de que és una illa, marcada pel fet de que l'any... a la gent d'Eivissa, doncs, és com si un any contingués dos vides, no? I està la vida que va d'octubre a maig o d'octubre a abril, que és un tipus de vida, i la vida que va, doncs, en temporada turística, que és un altre tipus de vida. I et canvia tot, et canvia el ritme, et canvia la temperatura, et canvia el que fas, però també et canvia de qui és el teu temps. Potser, i això ho veig a la meva família que estan allà, durant 6 mesos la vida és molt teva. I durant 6 mesos la teva vida no és gens.
És totalment, canvia molt.
Perquè està abocada, no?, a donar servei i al ritme de la temporada turística. Bé, és amb això, crec que amb aquesta manera d'estructurar l'any i de fer el dia a dia és com més canvia. Després és veritat que és un entorn que té com unes capes superposades, no? Tens la capa dels turistes, tens la capa de molta gent que ha anat a viure a l'illa, a les illes, per treballar-hi, i per tant també culturalment, doncs, tenen una altra llengua, un altre origen, una altra tradició, i després la capa de sota, que som els que som d'allà, de fa més generacions, que, bueno, que vivim com amb una mena de sandwich.
Bé, dèiem, aquest any, no?, que deies tu de merda, no?, que has publicat El futur no és el que era. A més, pensa un desig, no?, que ha tingut premi aquí a la Mostra Literària d'Arenys de Munt i també de la comarca.
Sí.
Explica'ns una miqueta, pensa un desig, de què va.
Pensa un desig és un conte. Almenys original, miren, és un conte, i és un conte que especula com a dues veus. Allà la figura d'una mare i la figura d'una filla, és el que m'interessava explorar, em venia de gust treballar i imaginar-me les veus de dues dones i com interactuen entre elles, però també va sobre la maternitat i sobre el que és ser fill o ser filla, i és una narració curta que bàsicament es situa en el moment en què la nena fa els 9 anys, la seva festa aniversari, el seu dia del seu aniversari, i com la mare ho està mirant i com ho està vivint i com pren alguna decisió que, bueno, que la marca. El conte està publicat al blog i també està publicat al recull que ha fet el Consell Comarcal
del Maresme,
del Maresme per aquest certamen, i és el que estic desenvolupant ara com a novel·la. Estic explorant precisament, doncs, el que hi ha al darrere d'aquestes relacions, el que vol dir ser mare i ser filla en aquest context, i fent una mica el mateix que hi ha a la novel·la del futur no és el que era, que és mirar aquests personatges de molt a prop i mirar a explorar el que hi ha al darrere. Ja veurem fins a quin punt
veig que t'agrada això. Veig que ets molt observador.
Sí, observar, especular...
No? Deus fixar molt en com les persones, doncs, no? Sí. Desenvolupen, no? O el que fan, com parlen...
Sí, jo crec que això va al darrere del que estàvem parlant abans, d'aquesta formació o de formació com a antropòleg.
Molt bé, o sigui, un dels quatre personatges que tenim en el futur no és el que era. Podem dir que hi ha algun personatge d'alguna persona coneguda o fins i tot el propi Joan Maians o no?
Jo estic a tots quatre.
Ah, sí? Carai.
Sí, perquè al final és com un... Com a escriptor ets un mestre de titelles, no? Mm-hmm. I tots d'alguna manera són coses que se t'assemblen. Hi ha un personatge que pot ser més proper aparentment perquè professionalment se'l descriu amb un perfil que jo puc conèixer més i com que al final és el que em dedico públicament, doncs diguem que hi ha poc secret, però tots els personatges al final són reflexes més o menys clars i directes del que tu puguis viure, pensar, sentir, conèixer algú que t'és proper. De fet, a vegades penso al llibre com que els quatre personatges són el mateix però conjugats en temps diferents, però tots al final pequen del mateix i vibren pel mateix, que és una certa necessitat de protagonisme, d'emoció, una certa vanitat, un punt important d'egoisme. Si et fixes, tots quatre acaben, diguem que anant coixos una mica del mateix. I el que d'alguna manera penso és que tots hi anem, d'alguna forma, aquesta necessitat de protagonisme, d'emoció, aquest punt de vanitat i egoisme i hedonisme de viure el teu dia a dia. Bé, aquesta és una mica la pulsió en què tots quatre es van debatent, no? Entre faig això que em ve de gust a mi o faig això altre que aparentment està bé. I aquesta oposició entre allò que em ve de gust a mi i que, per tant, no està gaire bé i allò que jo hauria d'estar fent i que, per tant, és el que moralment, el que socialment seria l'adequat, doncs aquest és els dos pols en què es debaten tots quatre.
Bueno, ho deixem així a l'aire perquè cadascú faci
la seva
pròpia...
Molt críptic, no? Ha quedat molt críptic. No, al final és una novel·la que jo crec que és àgil i que
descriu
quatre
és.
Personatges que tots són més o menys propers. Juguem quan la gent se li llegeix una miqueta a qui et cau pitjor. És com un joc que anem com implementant amb les diferents trobades, ja siguin més les presentacions o trobades amb amics, que juguem en això, és qui et cau pitjor. I habitualment sol ser un en concret, i a mi ja m'ha agafat com una mica de pena, no?, o de llàstima per aquest personatge, perquè crec que al final tots quatre són igual de capullos i igual de perdonables. Però bé, aquest joc fa, bueno, i el llenguatge que té, no?, que és, intenta ser, uepa, no sé si em sento bé, sí.
I no voldria oblidar-me de per on transcorre, precisament, no?, per on transcorre el llibre, perquè tenim des del Passeig de la Misericòrdia de Canet tan proper. A mi m'ha fet molta gràcia, perquè, clar, he caminat tantes vegades per aquest Passeig de la Misericòrdia que fa gràcia, no?, o Mataró o altres poblacions, no? Arenys de Munt no surt, eh?
Arenys de Munt no surt.
No surt,
Arenys de Munt no surt perquè, d'alguna manera, o el situava Arenys de Munt directament, o sigui, o posava a viure algú aquí, i em semblava que era connotar-ho molt, i per això trio que visquin a Cabrera, que és un lloc que podria ser Cabrera i podria ser qualsevol lloc, perquè és un barri residencial de cases adossades, i per tant amb poca personalitat, diguem, com a tal, perquè és, bueno, és com on visc jo, que són cases una darrere l'altra, però que no té mística.
Sí,
si vols,
que podria ser qualsevol lloc.
I en canvi sí que els llocs per on passen coses sí que són més connotats. I en aquest cas he vist un temps a Canet, i Canet m'agrada molt, per tant aquest passeig que fa l'Helena, que va des del pavelló poliesportiu fins a la Misericòrdia, és un passeig on també hi ha una part de revelació, coneixem el personatge mentre que camina per Canet, hi ha un passeig també, una conversa passejant del Jep i l'Helena, que va des del centre de Mataró fins a l'estació de tren, i que també és important com parlen ells dos, però també hi ha l'estació, també hi ha el tren... Al final jo treballo a Barcelona i visc aquí, i he viscut molt temps a Barcelona i fa molts anys que visc aquí. És com si d'alguna forma el Maresme, aquest Maresme i la ciutat de Barcelona fossin com unes dimensions molt fluctuades, molt continuació una de l'altra. Per mi no hi ha molta diferència, sí que n'hi ha en el dia a dia, amb el paisatge, amb el que sents, amb el que olores, però el tipus de vida i el tipus de persona que viu a Barcelona i el que viu a Arenys de Munt està molt continuades, és molt semblant, pot ser una vida molt fluctuada, i geogràficament i a nivell urbà és com si fóssim, i això que tampoc se m'ofengui ningú, però com si fóssim part d'aquesta Barcelona, no?
Home, jo crec que ho som, i bueno, bastant.
Igual dius això i també algú que sigui molt, molt, molt d'arenys damunt diu, no, això és una afrenta. No?
I amb lo de la Covid, quan hi havia tema Metropolitana Nord, aquí pillàvem,
exacte,
eh?
Exacte, exacte, sí, sí, és veritat.
Doncs, Joan, estarem esperant doncs, ja rebre aquest llibre que estàs escrivint ara, no? En què també doncs, les relacions humanes també hi seran presents, no? I res, i que convidar la gent a que llegeixi aquest llibre. Recordem que poden passar per al Boli Blau o per l'estanc, sí, no? De dalt, i el trobaran.
Sí, sí, estaré encantat. I a veure si aviat podem trobar-nos i presentar-lo en persona.
Té títol aquest proper llibre ja, per cert?
De moment es Pensa un desig.
Pensa un desig.
Segueix sent el mateix títol que te'l conta.
Ah, carai, molt bé. Doncs vinga, Pensa un desig, el pensarem. Moltes gràcies, Joan.
A vosaltres.
Bon dia.
Adéu.